Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts al programa Blau Marí, benvinguts a l'edició número 192 del programa que dediquem en l'àmbit radiofònic a tota la gent de la mar, sigui quina sigui la seva posició en l'ampli ventall d'activitats que s'hi poden fer des de les professionals a les d'esbarjo. Des de la nàutica, des de la pesca, des de la cançó, des de la ciència, des de la cultura i des de la tradició. I sobretot també des de la gastronomia. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Allau. Encedem aquest espai avui parlant amb el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, amb l'Eusebi Esleas. Amb ell parlarem de la comercialització del peix i de l'etiquetatge, un tema que estem tractant en profunditat de diversos elements de la cadena comercial. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, avui el Joan Argento i el Rafael Martins explicaran com es pesca a la paupa. I en el ranxo a bord ens prepararan un guisat de llobarro. A l'acordió del Grumet, l'apartat musical, Clara Andrea ens interpretarà Peix. Aquesta setmana, Panorama Nàutic, parlarem de tecnologia. Parlarem amb l'Alejandro Martínez, propietari i impulsor de Marinus, una empresa que es dedica a la creació d'APPs per a la nàutica. Avui parlarem del WX Curs, la única APP del món per navegar amb l'Apple Watch, és a dir, amb aquests rellotges de darrera tecnologia. A Plankton, l'Aurora Requena ens parlarà del projecte Coconet. I el Manuel de Ramon avui ens parlarà sobre un far, el far de Torredembarra. Ho farà amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Torredembarra, Jordi Soler. Moltes gràcies per ser-hi. Us encomanem també l'abraçada i la salutació de tots els nostres col·laboradors. Comencem amb l'edició d'avui del Blau Marí.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
Avui hem convidat el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el senyor Eusebi Esleas, i el que volem és abordar amb ell el tema de la comercialització i etiquetatge del peix. És un tema que depèn de qui opina, pues ho fa d'una manera o ho fa d'una altra, però al final estem parlant d'una activitat primària que té una repercussió directa al final en el consumidor. Senyor Eusebi Esleas, què tal? Benvingut, com està?
Moltes gràcies per convidar-me.
Comentàvem que la comercialització i l'etiquetatge del peix, tot el que envolta el camí que fa el peix des que és agafat pels pescadors fins que és servit a la taula, doncs moltes vegades genera molta controvèrsia. I com que hi ha tanta gent en aquesta cadena, les opinions van variant tal com puja la cadena o tal com baixa, no?
Sí. Jo crec que és molt important tenir en compte dos punts essencials. Una, el peix fresc del dia és un producte gourmet. Pel sol fet de que el sabor, la qualitat que té el peix del dia no té res a veure amb un peix que té dies o tan siquiera que tingui dos o tres dies. Fins i tot el nostre mateix peix. Ja no parlo de peix que es pesca al Gran Sol i que es pesca al Mar del Nord, sinó el nostre mateix peix, sobretot alguns productes, per exemple la gamba. La gamba la mengem en 24 a 36 hores o comença a quedar negra i evidentment no té el mateix sabor ni molt menys. Per tant, això fa que hàgim de sortir cada dia a pescar, cada dia hem de fer 15, 20, 25 milles per fora i tornar després. I això és el que produeix que el nostre producte és un producte gourmet de primera qualitat i que moltes vegades la traçabilitat que emana el govern, sobretot espanyol, no especifica bé aquest peix i no dona la importància que té la informació. Jo crec que tot consumidor té tot el dret del món a tenir tota la informació del que està comprant. I en aquest moment, amb el sistema d'etiquetatge, això no ho tenim.
Anem per parts, senyor Esglea. És a dir, per tant, el valor afegit més important que té el nostre peix és la seva frescor i la seva qualitat.
Exactament. Exactament. I fins i tot ja no comparem amb peix de fora, comparem amb un peix d'aquí. Quan se vulga peix menjat al dia, a la nit, l'endemà, al dematí, evidentment, o tot el dia, és un peix, encara que no tingui un valor comercial alt, que és exquisit. A la que aquest peix, inclús el nostre, ja té 4 o 5 dies, l'hem de congelar, etc., ja no és el mateix. A pesar que hi ha peixos que els podem congelar i continuen siguent exquisits, però ja no tindran aquest sabor del dia, que és el que el diferencia. I n'hi ha molts que, evidentment, a la que tenen dies, ja no és cap producte gourmet, ni molt menys.
Aquesta frescor, a part de qualitat gustativa, doncs, gastronòmica, també li dona qualitats nutricionals importants, no?, també, al peix?
Evidentment, pensem que el peix que comprem, com quan se vulga ser viu, en el moment que es mora, comença a produir-se una descomposició que fa que afecti la qualitat d'aquest producte, no solament amb el peix, sinó amb moltíssimes coses. Jo diria que amb el peix això és dels animals que es produeix més acceleradament i que moltes vegades per combatre això amb productes d'altres contrades s'han d'utilitzar sulfits i molt de tipus d'additius que a vegades poden ser fins i tot admesos, però que evidentment no són el millor pel cos humà ni pel gust d'aquest producte.
A Catalunya es menja més peix que no pas es produeix. La quantitat de mercat que abarca el peix que es pesca a Catalunya és molt mínim en comparació del peix que ve de fora. Clar, jo no sé si aquí es podria fer alguna cosa per incrementar aquest consum de peix de casa a casa nostra, doncs.
Sí, jo et diria que en realitat la flota catalana només estem pescant de l'ordre del 18-20% del peix que es consumeix a Catalunya. I que moltes vegades estem menjant, per exemple, lluç d'altres llocs, que evidentment no té el mateix sabor simplement perquè té dies, i que en canvi el preu el trobem bastant igualat. Jo diria que molt igualat. Perquè tenim un problema de que molt bé es fan etiquetes, però en primer lloc, en el nou sistema que s'ha posat ara de traçabilitat, és obligatori posar el dia de desembarc aquesta targeta. En canvi, no és obligatori posar el dia de la captura, el qual vol dir que avui, quan arribi una barca a l'Ametlla i desembarqui el peix que evidentment ha pescat avui, sortirà l'etiqueta el mateix dia que un barco que avui desembarca a Vigo el peix que ha pescat els últims 2 o 3 mesos. I això ja d'entrada jo crec que és un fet gravíssim. En aquest moment estem treballant, jo diria que a Blanes tenim un palangrer que està treballant amb que, a part de l'etiqueta obligatòria, ell s'ha fet, és un senyor que va a palangre i amb el lluç, sobretot maco, el lluç de palangre ho és tot, no? Però amb el lluç gran, ha fet una pàgina web amb informació i tot el lluç que pescarà a partir d'ara, començarà el mes que ve, crec, porta la gaia i sortint per la boca una cinta de plàstic apta per productes alimentaris en què posarà el lloc on s'ha pescat aquest lluç, quin número de lluç és de la pesca i el dia que l'ha pescat. I jo crec que aquestes coses són coses que el client, el consumidor, ha de comprendre el valor que tenen i que segur que tindrà un valor afegit amb aquest peix.
Per tant, vostè aboga per presentar i envasar el peix d'una altra manera de cara al consumidor, perquè aquest en surti afavorit, doncs.
Exactament. Jo crec que, per una banda, estem dient que és un producte gourmet i després el venem exactament igual que un peix que ve de Namíbia, amb una caixa de plàstic, el que sigui, que sí que es veu el que hi entén per als ulls, per les gaies, evidentment quan el menges per el gust, però que de qualsevol producte gourmet ha de venir envasat d'una manera que ja es vegi visualment només amb l'envoltori, que allò no és un producte del que abunda més en el mercat, sinó que és una cosa diferent i millor.
Li manca promoció al nostre peix perquè guanyi prestigi?
Jo diria que molta, molta, perquè, a veure, com que només representem un 20%, doncs, evidentment, la cadena de comercialització li interessa promocionar el peix, però amb el seu conjunt. I des de la pesca, jo crec que falta, com sempre, inversions dins dels mateixos pescadors. No tot s'ha d'aconseguir amb diner de l'Estat o d'on sigui, sinó dels mateixos pescadors per promocionar el nostre peix. I una de les maneres seria aquestes, aconseguir que la gamba, els rogers, aquests vermells, aquest peix més selecte, que anés amb un tipus d'envàs molt diferent i sobretot amb molt poc pes, el que faria que es pogués tancar per dalt amb la mateixa etiqueta i que tothom sapigués exactament que allò és peix pescat a Palamós, com, per exemple, la gamba de Palamós, per parlar d'un també s'ha promocionat, i del dia que l'ha pescat i quina barca l'ha pescat, i que això seria un tema molt interessant per al consumidor i pel pescador, perquè revaloritzaríem el nostre peix.
En tot cas, Eusebi, guanyar prestigi, guanyar valor afegit, guanyar qualitat de cara al mercat, això vol dir increment de preu pel pescador, no? En teoria, sí, sí. Però també vol dir increment de preu pel consumidor. Per tant, potser restem competitivitat aquí, o no?
Jo et diria que no. Jo et diria que, per exemple, no ho sé, ja parlaré ara personalment, fa poc em van invitar a un cumpleanys d'un amic i ens van donar rom salvatge de la costa. Jo no parlaré malament de piscicultura, hi ha peixos que estan molt lograts, però precisament aquest era molt grassa pura. Jo crec que sabre el que mengem i el que comprem és important. I no és que sigui el fet de fer aquests queixons, si ho fem en plan de fer-ho tots i som capaços, sobretot, de tenir una marca pròpia com seria Peix de la Costa, Gamba Vermella de la Costa Catalana, si haguessin capaços d'unir-se en vez d'actuar com malauradament està passant amb moltes coses, en què hi ha moltes vegades que semblem reines taifes de l'edat mitja, jo crec que no augmentaria molt significativament i que, en canvi, el producte es distingiria molt bé. Per exemple, una prova, recordo ara, seria l'oli envasat amb una etiqueta de qualitat tal i qual. Bueno, sí, el valor poder puja un 20 o un 25%, però estaríem parlant d'un euro i mig al litre. En aquest cas, el peix també podríem anar a parar amb augmentar potser un euro al quilo, però que verdaderament, parlo de peix car, no et parlo ara de peix que va a 2 euros o 3 euros, però també aquest peix té un valor quan és fresc, de veritat.
Per altra banda, això vol dir que ens fa falta sinergies comunes, no? De tots els elements de la cadena, des del pescador, que és qui captura el peix, fins pràcticament al consumidor, no?
Sí, passant també per tots els inspectors que controlen aquesta qualitat, el que el peix hagi passat per llotja. Aquest és un altre perill que potser quan només anem a pescar no el veiem. Jo hi he estat molt d'anys que no acabava d'entendre, però que quan te mous per Europa i per Madrid i per tot, te'n dones compte de que és imprescindible complir, o sigui, demanar per ser atès després. que no podem fer és exigir moltes coses i després no complir amb altres. Encara que verdaderament el sector pesquer últimament, jo diria que està mancat de molta falta de comprensió i de molta falta de realisme per les mateixes administracions. I parlaria una mica de totes. Potser menys la de casa, perquè hi ha molta proximitat i amb els dos últims directors generals s'ha treballat molt colze a colze, però sí quan te mous a Madrid i sobretot a Europa.
Què cal perquè Europa obri els ulls o l'administració mundial obri els ulls i faciliti que el consumidor, quan adquireix un producte, quan adquireix peix i veu una etiqueta, pugui saber que aquells números i aquelles lletres corresponen a peix pescat a mils de quilòmetres o corresponen al peix pescat al Mediterrani? Perquè a hores d'ara no hi ha diferenciació entre un peix i un altre.
Jo diria que principalment que qui legisla coneixi la pesca, coneixi el peix, coneixi les diferències entre l'Atlàntic, el Mar del Nord, tots aquests països de Namíbia, etc, etc, i conèixer la costa del Mediterrani. No té res a veure i se surten normalment amb uns principis bàsics que volen englobar tot el món. Això no només passa amb la pesca, eh? Està passant amb tot el sector primari. A Europa dona la impressió de que el sector primari és pràcticament prescindible. Jo no crec que cap país amb l'índex d'atur que tenim el nostre pugui ser prescindible al sector primari, en aquest sentit, però en realitat en cap, perquè vivim del turisme, però dins del turisme hi ha moltes sinergies, hi ha molt de valors transversals i un dels principals és la gastronomia. I jo crec que en aquest moment estem disminuint d'una forma alarmant tot el món pesquer, a més sense cap resultat visible. Hem passat d'uns 6.000 pescadors fa 12 o 13 anys a 2.000 i pocs en aquest moment, o sigui, la disminució és brutal, la problemàtica segueix sent la mateixa i pràcticament no en fem cas, o qui ha de fer cas i, o qui té poder per prendre mesures els pren de forma global i entenguem molt poc de la problemàtica i de la necessitat de la pesca, sobretot en un sector turístic com el nostre, que el peix és un valor fonamental, no se'ls ven el peix, sinó l'imatge d'un poble amb un port de pesca, amb barcos de pesca, veure baixar el peix que moltes vegades encara és viu, això té un valor per mi molt gran.
El pescador català té cura del peix a l'hora de capturar-lo i després a l'hora de presentar-lo quan el posa a la llotja, doncs?
Jo et diria que té cura, però que queda molt de camí a recórrer. O sigui que es pot millorar moltíssim aquest tema. I que hem d'aprendre que el peix hauríem d'aprendre, veiem, perquè en aquest moment no es fa, que quan entri a la llotja tingués una temperatura que es comprovés i tot això també seria un valor afegit al nostre peix. No et diré que no es té cura, perquè evidentment es té cura i es cuida i es fa, però, com t'he dit, jo crec que queda molt de camí a recórrer també en aquest sentit. Un d'ells seria aquesta presentació que jo et deia, amb caixons més petits, que faria més atractiva la compra. A veure, si tinguéssim caixons de 2 quilos, qualsevol família, qualsevol festa, qualsevol, inclús en un diumenge, doncs igual compraria 2 quilos de llagostins o d'escamarlans o del que sigui, amb un producte tancat que sap que ve des de la barca fins a les seves mans.
Per altra banda, dona la sensació de que al llarg de l'entrevista, quan parlem del peix de qualitat, estem parlant del peix car, del peix més comercial, però a Catalunya tenim moltíssimes d'altres espècies que, sense ser tan comercials, poder també tenen un camí a recórrer
molt,
en quant a la millora, no?
Molt i molt important. Jo aquí voldria felicitar cofradies com, per exemple, Rosa, Sant Carles i algun altre que ho està provant, que estan fent fumets de peix exquisits, també amb la garantia de que aquell peix és peix pescat pels pescadors de Roses o pels pescadors de Sant Carles. i que actualment aquest peix que diem tan barat moltes vegades ja no ho estan, perquè hem notat un increment de preus molt significatiu amb tot el peix, com rates, aranyes, pessics, crancs i peixos d'aquests per fer fumet. I això és verdaderament important. Però jo et diria que, per exemple, que si jo en aquest moment va molt barat, potser també és perquè és peu molt petit, però un seitó pescat del dia i menjar per esmorzar, o per dinar o per sopar, o unes sardines, que tot aquest tipus de peix té i ha de tenir un valor, perquè verdaderament és un peix molt bo, igual que un sorell, que una boga, que pràcticament és quasi bé no es menja, i que són peixos boníssims, un serrà pelagal, un... en fi, tot tipus d'aquest peix, una palaia, faneques, etc., maire, i que cada vegada sembla que quan parlem, parlem de 5 o 6 peixos, quan en realitat, com dius molt bé, n'hi han moltíssims, i que és bo que es cuidin tots. Però jo et diria que aquest peix, encara que no sigui gran, que és apte per fer caldos, per fer bulleveses, per fer sopa i per fer fumet de peix, m'està incrementant el preu últimament i força.
Però clar, això s'ha de continuar donant a conèixer, no? Poder?
Exactament.
Fa falta
sí, sí.
Promoció.
Exactament. Jo crec que també la falta de promoció a vegades és una mica el tema. I, bueno, últimament també tenim el valor afegit d'haver entrat a comercialitzar una petita part del nostre peix, que també ajuda les cofradies a subsistir, no havent d'augmentar el tant per cent que paga el pescador, cosa que no es pot tocar perquè el pescador ja passa verdaderes dificultats.
Doncs Eusebi Esgleas, president de la Federació Nacional Catalana de Confraris de Pescadors, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, adéu-siau.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, vinga, preparem els estris que m'on anem a pescar. Què pescarem, Rafael, avui?
Pues avui anirem a la paupa.
A la paupa.
Sí.
I què pescarem a la paupa?
A la paupa,
quin tipus de peix podem...
Dorades, mitjanes, de costa.
Mabres.
Alguna mabre i el... Mabres. I de rebot pues, pots agafar
algun, una sèpia,
algun llobarro.
Un llobarro.
Clar, a la paupa me dona la sensació d'entrada, allò com si haguéssim de paupar, no?
Sí,
la...
sí, exacte.
És això, és això.
Exacte.
És a dir, has d'agafar el peix amb les mans.
Això, sí. Has d'anar a la costa. A la costa i a poca profunditat. I has d'anar en una barqueta especial, que és de costa, molt planeta, que pugui anar per molt poca profunditat. I tires lo cap unes xàrcies, pots portar 100 metres de xàrcia o 70, i tires lo cap en terra, i en una profunditat d'aigua del ginoll, una miqueta més, 50 o un metre, i vas tirant la xàrcia, arrastrant lo bot en les mans, caminant, se pot dir, tirant la xàrcia. I acabes l'altre cap, altra vegada damunt d'en terra. Una vegada tens la xàrcia per fora, vas per dins del cercle este que has fet, en un pal o en un rem, i anant pegant cops i tu en els peus per allí, arruixant tot.
I després mires a la careta, si traieu a clatx, si veus algun peix que està colgat,
una vegada,
l'agafes a la mà.
Una vegada has fet això, es porten els moderns d'ara, agafen una careta i van mirant i veuen.
Unes ulleres d'aigua, no?
Sí, i veu el peix, en vez de sortir disparat, s'ha clavat a l'arena.
S'acolga.
A la xàrcia probablement no en trobarem cap, perquè la veuen i diuen, ui, per aquí, zut, se claven baix la terra.
És a dir, que és la manera d'amagar-se, es claven,
sí,
però clar, no poden fugir cap a baix.
Encabat has de tindre pràctica, claro. Tothom no és bo, per això ho has de saber. I els que són d'això, pues, mirant, veuen la forma del peix que està allí clavat a l'arena i a les mans l'agafen i van fent a la paupa i les toquen i zap, l'agafen pel cap.
I no es punxen?
I apreten i tant que es punxen en quan en quan. I a vegades los ho espolsa de la mà i en les punxes que tia el serrell es fan mal. També pot ser que portis un guant.
Molt bé.
i vas resseguint tota la sàrcia. I això es diu a la paupa. Pues bueno. Portes una bossa enganxada aquí a
la cintura,
a la cintura, i cada orada que agafes, o el botet aquell allí prop, i anant tirant les dorades dalt del bot, i una vegada ho has regirat tot en aquella zona, doncs han acabat, vas en una altra, i això... A la sàrcia probablement ben poquetes s'enganxen, perquè són molt llestes i ho veuen.
Pues bueno, pues han pescat a la paupa. I
s'agafa d'esta forma.
Rafael, Joan, moltes gràcies.
El ranxo a bord.
Ja comencem a sentir soroll d'estris de cuina, per tant això vol dir que tenim a Joan Argento i a Rafael Martí ja preparant-nos el ranxo. Benvinguts, què tal? Bé?
Bé, aquí
bueno,
estem.
Es ve que aquí atrafegats, preparant el peix, bueno, veig un peix prou maco, no?
Sí, és un llobarret.
És un llobarret.
Llobarret que fa 2 quilos.
Molt bé. I què mos prepararàs en este llobarro?
Pues lo prepararem també ràpid, molt ràpid, que tenim pressa que hem de marxar.
Que tenim gana.
Sí.
Un guisat de llobarro, com lo farem?
Què a mi no és un guisat, eh? Ho farem ràpid i no és guisat, t'ho explicaré, perquè pues, se podria dir que tot en cru.
Val, molt bé.
Quasi bé no ho tocarem, perquè el llobarro... Tocar el llobarro és un crimen.
Molt bé, eh? com lo prepararem?
Doncs mira, hem agafat, primer. Aquí tenia 3 cebetes i les he tallat així, ja, planes, completament.
Molt bé.
I també hi ha 2 pataques boniques, també tallades planes, així a daus.
Tallades planes vol dir que les haurem de ficar baix? De
planes, sí. Jo preparo tot per posar baix, això.
Molt bé.
I llobarro, que està tallat a talls, que ara el acabarem de tallar, el poso a la cassola. Aquí tinc una cabeça d'alls que s'ha romput tots. No estan pelats. No estan romputs, escarxats.
Molt bé.
Tirarem la cassoleta, una cassoleta plana, a l'oli, aquí la vaig posant, l'oli que vaig posant, tiro els 4 alls tirats dins, poso la cebeta plana, tota plana, que cobreixi el cul de la cassola,
Molt bé.
I damunt la pataca.
I damunt la pataca.
Això vaig, de la forma que ho vaig posant, ho vaig salant una miqueta. I també li poso una miqueta de pimentó, lo poso damunt de la pataca, no baix.
De pebrot, una miqueta de pebrot.
De pols.
Ah, de pimentó, de pebre roig.
Color.
Una miqueta de color.
Molt bé.
Si tinguéssim una llauneta de pimentó d'este que ha preparat, també la podríem posar damunt.
També la podríem posar
damunt. Però bueno, se pot fer el que vulguis d'aquí, no? Tirem tot això a la cassola i a l'oli calent, anant posant tot damunt, l'oli barro també damunt, un gotet de vi blanc, sempre, un gotet de vi blanc, i una miqueta d'aigua justeta que no cobreixi.
Molt bé.
Tapa cassola, com sempre dic.
El llobarro ja l'han posat damunt.
Sí, però tot pla.
Tot pla.
Hem d'intentar posar que mos capi el menys suc possible.
Molt bé.
Perquè com menys suc posarem, menys farem bullir. No mos interessa bullir i mos sortirà més espès. El caldós no mos interessa, això.
No mos interessa caldós. Per això mos interessa espesset.
Reduir el caldo.
Molt bé.
Reduir el caldo és no posar aigua.
Molt bé.
Però, claro, hem de posar una miqueta.
Una miqueta per poder sucar una mica.
Vale, per poder sucar.
Quant de temps hem de deixar?
I ja està. Quan la pataca s'estigui tova, aquí no hi ha temps que valgui. Quan la pataca la tingues tova, cap a fora.
El peix ja estarà fet.
El peix de sobres.
No mos pot quedar cru ja de cap
mai,
manera.
Perquè el llobarro, pràcticament, del vapor ja de la cassola ja es fa.
Pues bueno, mos menjarem este llobarro fet al cru.
Està. Home, és tot en cru.
Sí. És fàcil de fer i ràpid.
És fàcil perquè és molt ràpid de fer.
És fàcil i ràpid de fer.
Sí.
Pues molt bé, vinga,
vale.
Hasta la pròxima.
Adéu, adéu, adéu.
L'acordió del grumet.
Avui qui ens visita en aquest espai és Clara Andrea. El seu tema, un tema mariner per excel·lència, peix.
Al mar i fa calor, no fa aire, no hi ha xiques, i li faig massatges a l'arena. brilla el mar y fa calor. L'aigua em crida, la pell em bulli. Sóc un gran peix amb banyador. Aguante-la respiració. Respiració. Baix del mar es calla tot.
Panorama Nàutic.
Avui anem a parlar de tecnologia al Blau Marí. Per això hem convidat a l'Alejandro Martínez, que és propietari i impulsor de l'empresa Marinus, que es dedica pues, a la creació d'aplicacions nàutiques. No és la primera vegada que parlem amb ells. Ja vam parlar en una altra temporada del programa sobre d'altres aplicacions. Però avui l'hem convidat perquè fa pocs dies que han llançat al mercat l'app WX Curs, que permet visionar, veure les dades de navegació GPS d'una embarcació en aquesta novetat tecnològica, aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera, aquesta connexió que hi ha amb l'iPhone i del que anomenen l'Apple Watch. No? Alejandro, benvingut al Blau Marí, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns i encantats de tornar a parlar amb tu.
A vosotros por atendernos.
Escolta una cosa, a veure, estem parlant d'una aplicació que permet utilitzar-se sobre un producte també molt novedós com és l'Apple Watch, no? És a dir, no hi ha amb l'iPhone, que possiblement ja hi havia aplicacions que ho feien, però clar, sí que amb aquest producte, que avui per avui, pues encara no té un gran mercat, doncs.
Efectivamente, la verdad es que el mercado se acaba de abrir, ¿no? El Apple Watch se acaba de lanzar, sí que hace tiempo ya que se han lanzado los wearables, que se dice, ¿no? Es decir, aquellos dispositivos que se llevan encima, y Android ya lleva un tiempo con Android Wear, pero Apple acaba de iniciarse. Y nosotros, entre que hemos visto una muy buena oportunidad con el Apple Watch y que creemos que sinceramente es la... lo han hecho muy bien, es una herramienta que bueno, llevo yo mismo puesta y que funciona muy bien, creíamos que teníamos la oportunidad de acercar un poquito más otra vez la tecnología al mundo náutico. Es ahí donde bueno, pues, entendemos que es una primera versión, tanto el Apple Watch como el sistema operativo que ahora mismo que trabaja, pero queríamos estar ahí y lo que hicimos fue poder tener una ventanita pequeña para tener los datos de rumbo y velocidad. Rumbo y velocidad en el Apple Watch con solo un giro de muñeca, porque al girar la muñeca el Apple Watch ya se enciende. Entonces, con tener la aplicación abierta, tiene rumbo y velocidad, algo súper cómodo que, vamos, cualquier navegante apreciará.
Clar, estem parlant de que aquesta aplicació permet d'alguna manera rebre les mateixes dades que ara es podien rebre en un iPhone o, com tu dies, amb un Android, però amb aquests rellotges de pulsera que s'han convertit pràcticament en una nova eina que suposem que, tal com anirà evolucionant la societat, es anirà convertint en tan bàsica com un telèfon mòbil o com un iPhone a l'actualitat, no?
Como te digo, el hecho de poder hacer un giro de muñeca y a continuación pues estar viendo esa velocidad y ese rumbo en embarcaciones pequeñas o gente que navega y le gusta no tener que estar siempre delante de la electrónica, pues lo va a agradecer, seguro.
Clar, això et dona una autonomia per navegar per dalt del vaixell espectacular, sense necessitat d'haver d'anar a un indret concret a consultar dades, no?
Esa es la idea. Y bueno, como te decía, es que ahora mismo estamos hablando de una versión inicial, pero no solo de nuestra propia aplicación, ¿no? WX Cost, sino también de el propio Apple Watch. Es algo que acaba de lanzarse al mercado y que, sintiéndolo mucho, pero acaba de empezar, es decir, tiene que mejorar. Y lo están haciendo, es decir, ya sé, en otoño se va a lanzar el nuevo sistema operativo para el Apple Watch, que serán todos compatibles. Y seguro que nosotros entonces podemos mejorar muchísimo más esta aplicación que como siempre los límites, pues por nuestra parte van a estar en dar la mayor calidad y poder ofrecer una muy buena actualización mostrando todavía muchos más datos y teniendo muchas más opciones.
Clar, perquè ara exactament quins datos o quines dades es poden rebre a l'Apple Watch amb l'aplicació, amb la WX Course?
Ahora mismo...
Només rumb i velocitat.
Eso es. Y lo que sí que hemos incorporado, que la verdad es que en este caso la apariencia visual y ya Apple nos dio su visto bueno y sobre todo su máxima anotación, ¿no? Diciendo que está muy bien, que es el compás. Es decir, el Apple Watch no tiene un compás ni una giroscópica, ¿no? Es decir, la giroscópica lo que nos permite es poder ver en los smartphones, hoy en día conseguir ver una brújula. Bueno, pues estos datos nosotros los quitamos, los cogemos del iPhone y los trasladamos al Apple Watch. Eso es lo que hemos hecho, de transmitir constantemente esos datos de GPS, podríamos resumir como datos de GPS, y los transmitimos al Apple Watch. Y los mostramos en pantalla como rumbo y velocidad en la primera pantalla junto con latitud y longitud, que bueno, siempre viene bien saber latitud y longitud.
Y tan.
Y la segunda pantalla, con solo hacer un gesto de deslizamiento ya se accede a ella, se ve ese compás en el que se ve el rumbo al que estás yendo y bueno, como compás pues te muestra el norte, el sur, el este y el oeste para saber más o menos pues ubicarte un poquillo, si no lo tenías muy claro.
Bueno, doncs una nova eina per als navegants, fàcil d'utilitzar, amb una utilitat i una autonomia que dona el navegant espectacular i una més en el vostre procés, perquè recordem que ja n'heu tret algunes al mercat, l'Antigarreo, el Veering Pilot, aplicacions dedicades al món de la nàutica.
Sí, bueno, a ver, hay que entender que yo realmente no soy informático, yo lo que soy es capitán, es la carrera que he estudiado, ya estudié en su momento patrón de litoral, patrón de altura, o sea que yo es a lo que me dedico profesionalmente y es donde yo mismo uso las herramientas, es decir, yo he creado las herramientas que quiero usar. Esa creo que es la clave de esta empresa Marinus en creación de aplicaciones que realmente son útiles para el navegante.
Pues Alejandro, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per tornar-nos a donar aquesta informació. Esperem que us vagi molt bé en aquesta nova aplicació i ja mostrar-te l'interès per quan et tragués una de nova que us poséssiu en contacte amb nosaltres perquè en parlem segur, ¿vale?
Muchas gracias. Bueno, recordamos a los oyentes que pueden encontrar todas nuestras aplicaciones en marinus.es, que tenemos todas las aplicaciones en iPhone, algunas en Android y que estamos desarrollándolas poco a poco, esperamos el año que viene poder cumplir con las expectativas y que estamos en Facebook, Twitter y demás redes sociales, o sea que estamos en contacto y con vosotros también en la charla, ¿no?
Pues Alejandro, muchas gracias.
plàncton.
Encetem la secció de plàncton, avui dedicada més a conèixer projectes científics. Aurora Requena, moltes gràcies per estar amb nosaltres, com sempre.
Hola, què tal?
Avui, de quin projecte ens parlaràs?
Bueno, avui portem un projecte que té un nom bastant divertit. Coconet.
Coconet.
Sí, no és d'aquests altres que a vegades porto que tenen noms molt estranys. Aquells són unes sigles en anglès, però així juntet han arribat aquest nom així d'estar per casa, Coconet.
Coconet. Doncs pues bueno, què és el Coconet, doncs?
Bueno, primer de tot és un projecte d'àrees marines protegides a Europa. D'acord? Estem parlant d'un megaprojecte en el que tenim implicats més de 20 països europeus.
Déu-n'hi-do, no?
22, per no dir mentides. Està Itàlia, Romania, Grècia, Noruega, bueno, molts de països, vale? I entre aquests països implicats, doncs, també ens trobem institucions com l'Institut Espanyol d'Oceanografia d'Espanya, la Universitat de Cantàbria i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, aquí a Catalunya, que és un centre que algun cop ja hem parlat d'ell i que pertany al CSIC, no? Al Centre Superior d'Investigacions Científiques, i que són uns cracs investigant. I bueno, aquest projecte és... El principal objectiu que té és identificar quines de les àrees marines protegides que ja estan creades al Mediterrani i al Mar Negre, ¿vale? Aquestes àrees marines que ja porten anys funcionant com a tal, quines es poden d'alguna manera unificar i interconnectar. ¿Vale? Perquè molts cops les àrees protegides tenen aquest problema en el que són com illes aïllades de protecció. No? Pot ser la protecció màxima, però és una illa i no tenen aquesta connexió amb altres àrees protegides semblants. Vale? Llavors al final es queda pues, això, en una illa on al voltant es pot fer el que vulguis i només queda ahí com aquest reducte, no? més protegit. Llavors, aquest projecte el que vol és intentar crear aquestes connexions entre aquestes àrees marines ja protegides. D'acord? Per això pues, estan estudiant, perquè hem d'estudiar això a nivell físic, a nivell biològic, i veure doncs, realment quines connexions, però sobre el paper pot haver-hi unes connexions, però realment a nivell del medi marí, quines connexions tenen dues àrees marines que estan relativament a prop. No? Si per exemple tenen una corrent que les connecta, de manera que, diguem-ne, que animals d'una de les àrees podrien anar a l'altra, no? O nutrients d'una de les àrees podrien arribar a l'altra. D'aquesta manera es permetrà conèixer aquests connectors entre àrees protegides i, bueno, i saber també que definir que, bueno, si per exemple fas una actuació en una de les àrees, com pot afectar una altra que estigui connectada, no?
Molt bé, és una mena com el que en diuen els passadissos ecològics que fan entre bosc i bosc,
sí.
Perquè algunes espècies...
Molt bé, una carretera també a un altre nivell, no? Com una carretera li fiquen un passadís per sota per a connectar dos àrees, no? Pues una miqueta és aquesta idea. Però sempre que, evidentment, al mar tot és molt més complicat. Tot té un moviment, tot té un... No? De que no, els animals no coneixen de fronteres i els territoris són molt... Estem parlant sempre de territoris molt més amples i que estan sempre amb moltes variables que costa molt més de conèixer, no? Que com al medi, a l'entorn terrestre.
Més coses.
Doncs, bueno, això, com podem imaginar, permetrà que els tècnics dels espais es coneguin d'una manera més propera, que treballin sobre el tema, que puguin intercanviar experiències entre uns i altres. També, a més, aquest projecte està treballant la possibilitat de col·locar granges de molins de vent i estan estudiant on es podrien col·locar aquestes granges que estiguin fora... d'aquestes connectors que parlàvem, no? Aquestes granges que es puguin col·locar, evidentment, fora d'àrees protegides, però a més a la zona on es col·loquin sigui també no sigui molt, molt negatiu, no? No tingui un impacte molt negatiu sobre aquestes àrees. I bueno, es crearan, evidentment, els protocols de treball que ajudaran a la conservació i a la protecció d'aquestes àrees, del Mediterrani i del Mar Negre també, i que, pues, com sempre, ens ajudarà no només a les espècies en general, sinó també a les espècies que puguin tenir un interès pesquer. No?
Interès pesquer, no? Per tant, projecte europeu, intercanvi i generar pues diferents sinergies, no?
Molt bé, serà com un superprojecte, no? És a partir d'algo que ja existeix, com ho podem crear més red i més xarxa i més sinergies, efectivament. Aquesta és la paraula.
Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vale? Fins al pròxim programa.
Molt bé.
Adéu.
L'Arxau.
Avui el Manel de Ramon ens parlarà d'un far en una època útil, avui en utilitats turístiques.
Avui ens anem cap a Torredembarra, a aquesta localitat de la Costa Daurada, per parlar d'una de les seves singularitats en el paisatge, que és el far d'aquesta localitat. En parlarem amb Jordi Soler, que és el regidor de turisme de l'Ajuntament de Torredembarra. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Benvingut en aquest espai dedicat a la cultura marinera de la nostra costa, de la costa catalana, on destaca una figura que és el far de Torredembarra. Un far no gaire antic, no?
No, i ara, que va, és, mira, el vam inaugurar, si jo malament no recordo, 1 de gener de l'any 2000. És a dir, ha sigut el primer, pràcticament, del mil·lenni i el darrer del mil·lenni, també. I és clar, és un dels fars més moderns que hi ha aquí arreu del país, arreu de l'Estat, i és aquest, diguem-ne, que té doncs, aquesta emblemàtica qüestió de que és un dels fars més moderns, i aleshores doncs, això, que de moment som l'últim far que s'ha construït a tot l'Estat espanyol.
Per això el tenim com a singular, aquest darrer far, perquè encara se'n construeixen de fars, i clar, quan es diuen que l'any 2000 es van invertir a l'època, crec que van ser 114 milions de pessetes, del pressupost en la construcció d'un far a Torredembarra, doncs ens sobta. Per què la construcció d'aquest far?
Home, perquè mira, hi havia tot un espai de costa que se n'anava des de Salou aproximadament fins al que era Vilanova, on no hi havia aquest far. Aleshores, evidentment, doncs, a la costa doncs, necessitava algun punt de llum doncs, per tornar a resituar a tot el que són els navegants. I aleshores es va veure que la necessitat estava aquí, a Torredembarra. Per això es va construir aquí a Torredembarra, perquè hi havia una zona molt ampla de molts quilòmetres que no hi havia cap guia.
Quines serien les principals singularitats d'aquest far?
Bueno, aquest far, a part d'això que nosaltres ja hem comentat, vull dir, singularitats, mira, per exemple, que té una cosa preciosa, que teniu que pujar 300 esglaons, per exemple.
300,
per poder, 300 esglaons, per poder-hi doncs, arribar doncs, a dalt de tot, a dalt del cim, per dir-ho així, del que seria el far. També doncs, podem dir doncs, que hi ha unes vistes espectaculars, vull dir, en dies que són molt clars, vull dir, es veu perfectament doncs, tota la costa i fins i tot el Montsià es pot arribar fins i tot a veure en dies clars, que és una cosa preciosa, encantadora. I a part doncs, que està situat en un lloc que s'ha anomenat el Roquer, que també doncs, és un lloc esplèndid i és un lloc paradisiat per la gent. També podem dir doncs, que aquest far té, doncs, evidentment, qüestions modernes, noves, evidentment, no? Com és, per exemple, doncs, que està fet en calor galvanitzat, que està recobert en xapa de bronze, que allà sí, no, vull dir, és la veritat és que és algo increïble, té una terrassa amb la que al dalt hi ha la llanterna, on hi ha aquest mirador, que té 8 finestrals, vull dir, és una cosa preciosa. I la panoràmica, vamos.
Espectacular, no pot ser d'altra manera. Tot i que no és un far excessivament alt, ja que es va construir a una zona ja en un nivell prou elevat, per tant, l'alçada no és...
38 metres sobre el terreny. I 58-59, parlo de memòria, a nivell del mar. Entre 58-59, sí, és un bon far.
I al ser un far singular, un far modern, amb una espectacular terrassa, l'Ajuntament de Torredembarra va dir, per què no fem visites al far, els turistes
clar,
hi poden anar a vindre,
clar, perquè,
mirar,
sí.
Fotografiar, des de la terrassa, i ha sigut així, no?
Sí, no, clar, perquè nosaltres vèiem doncs, que, a part de que hi havia moltíssima gent de l'obra que no hi havia pujat mai, i és una cosa doncs, que ens vam donar compte, que hi havia molta gent que deia, escolta, i per què no podem pujar al far? Per què no podem pujar al far? I vam pensar, home, doncs mira, i per què no? I aleshores, a l'abril de... normalment, penso que era l'abril de l'any passat, ja van començar doncs, a pujar-hi algunes persones, en plan privat, així, i vam veure que això podia ser molt interessant obrir-lo al públic en general. I per això doncs, es va prendre aquesta iniciativa, d'acord amb el port, després que es poguessin obrir, i aleshores, doncs, a veure si és el que han fet. Vull dir, tenim 500 reserves, vull dir que hi ha 500 persones que volen pujar. O sigui que tenim pràcticament tot l'estiu ple ja, pràcticament. O sigui que si algú hi vol anar-hi, que s'espavili.
A part que diem que no era gaire alt perquè estava situat ja en una zona d'altura, llavors veiem que tot i així és el més alt que hi ha a la costa catalana, per damunt del far de Llobregat.
Home, aquestes són les informacions que tenim, sí, és cert el que estàs dient, sí.
Per tant, un lloc on la visió, com dia, la vista és privilegiada, ja diguem, el far més modern i més alt de la costa catalana, superant 7 metres al següent, que és el far del Llobregat. S'ha convertit una mica en punt d'identitat, en punt de referència a Torredembarra, aquesta construcció?
Sí, i tant que sí. Mira, nosaltres tenim, a més, tenim la sort de tindre un roquer preciós, on hi ha tot un camí per poder fer caminates, i el punt culminant doncs, seria doncs, el far. No? Seria el lloc doncs, culminant, que pots continuar la visita de per través del roquer doncs, cap a Altafulla, però vull dir, tot el que és el passeig, vull dir que amb vistes al port i a mesura doncs, que vas pujant, doncs, vas veient cada cop més costa, és un lloc emblemàtic, és evident, hi ha moltíssima gent doncs, que sempre, encara que només fos per fer la caminata, ja hi passava directament a veure l'estructura del far en si.
Per tant, recomanable visitar les platges, el far, a Torredembarra, per supòs, i clar, per a visitar Ronda, saber quins dies està obert i quins horaris fa.
Mira, si més et sembla, diré que tenim un preu que es paga.
Bueno, va. Comencem per aquí. Comencem per aquí,
si et sembla. No? Penso que no és un preu, són 3 euros els adults i només 1,50 euros per menors de 18 anys. A part, doncs, que hi ha descomptes, vull dir, per grups escolars, etc. No? I ara doncs, també tenim la intenció de que els casals d'estiu doncs, tinguin la visita gratuïta, vull dir que els nens del poble també podran visitar-lo gratuïtament, i properament doncs, fins i tot obrirem el proper curs al setembre per les escoles que també ho puguin anar a visitar. Ma, els horaris, doncs mira, doncs, nosaltres tenim dos dies a la setmana i que són doncs, des de les 8, és el primer horari, que dura una mitja horeta aproximadament, i després n'hi ha un altre que és a les 9. De 20, de 20-30 i a les 9.
És que vulguem fotografiar de dia i que vulguem fotografiar de nit.
De nit és preciós. La possibilitat de ser-hi, que tota la luminària és un encant, i a més veus com que tens tant un horitzó de mar, també pots veure doncs, els pescadors, no? I els vaixells dels pescadors, i és, de veritat és molt bonic, és molt recomanable per la gent doncs, que estigui per aquí de vacances, que s'hi dediquin doncs, a vindre un migdia o una tarda i que se passin per allà. De veritat que no els defraudarà pas.
Doncs segur que no, i així ho recomanem també des d'aquest espai, visitar aquest far, el més alt i el més nou de Catalunya. Està a Torredembarra i avui l'hem conegut millor amb el regidor de turisme d'aquesta localitat costanera, tarraconina, Jordi Soler, al que donem les gràcies. Moltíssimes gràcies, feliç jornada.
Gràcies a vosaltres, de veritat que sí. Molt agraït per tot l'esforç que feu per tota la zona.
Gràcies, feliç jornada, a reveure.
Gràcies, adéu-siau, a reveure.
Molt bé, moltíssimes gràcies a Manuel de Ramon, gràcies també per les seves explicacions, a Jordi Soler, regidor de Torredembarra. Fins aquí hem arribat en el número 192 del programa Blau Marí. L'iniciàvem parlant sobre la comercialització i etiquetatge del peix. Ho fèiem amb Eusebi Esglés, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Seguíem amb Joan Argento i Rafael Martí, ens han explicat com es pesca la paupa i ens han guisat un llobarro al cru. A l'acordió del Grumet hem escoltat Clara Andrea amb el seu tema Peix. Aquesta setmana a Panorama Nàutic hem parlat amb l'Alejandro Martínez, propietari i impulsor de l'empresa Marinus, que ens ha parlat d'aquesta aplicació, la WBX Course, l'única app del món per navegar amb l'Apple Watch. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha parlat del projecte Coconet i després van marxar a Torredembarra amb Manuel de Ramon per parlar amb el regidor de turisme Jordi Soler sobre aquest far de Torredembarra. Res més, com sempre, enviar-los la nostra salutació en nom d'un servidor i de tots els que fem possible aquest espai cada setmana i citar-los per a la següent edició del programa Blau Maria. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.